Veus.
Espai de ficció dramàtica, converses, cinema, música i literatura. Creat per Salvar Tesero, Xavi Capdevila, Sílvia Tortosa i Ruth Vilar.
Running wild, lost control, running wild, mighty bold, feeling gay, reckless too, carefree mind all the time, never blue, always going, don't know where, always showing, I don't care, don't love nobody, it's not worthwhile.
Hem començat el programa d'avui amb la introducció de la banda sonora original de Some Like It Hot, és a dir, Con Faldas y a lo Loco, la cançó Running Wild, interpretada, com no, per la Marilyn Monroe.
Aquesta cançó és la primera de tota una sèrie de temes escollits que us oferirem al llarg de la primera part del programa d'avui. Totes aquestes cançons estan interpretades per coneguts actors i procedeixen de les bandes sonores originals de diverses pel·lícules. Esperem que us agradin.
Veus.
Veus.
L'illa del tresor, de Robert L. Stevenson.
L'aparició i la desaparició del gos negre. Poc temps després d'aquests incidents, va tenir lloc el primer dels misteriosos esdeveniments que ens van permetre desfer-nos finalment del capità, però no, com veureu, de les seves maquinacions. Aquell hivern va ser molt fred, glaçava sovint i el vent bufava amb força. De seguida ens vam adonar que el meu pobre pare no arribaria a la primavera. Empitjorava de dia en dia i la mare i jo ens vam haver de fer càrrec de l'hostal. Estàvem tan enfeinats que ni tan sols ens adonàvem de la presència del nostre desagradable hoste. Un matí glaçat de gener, la cala es va despertar coberta pel gebre, les ones banyaven les roques de la platja i el sol radiava l'horitzó i encara baix il·luminava els cims del pujol. El capità s'havia llevat més aviat que de costum i se n'havia anat cap a la platja amb el ganivet ben visible sota els faldons de la seva esparracada jaqueta, l'ullera de metall sota el braç i el barret inclinat cap enrere. Recordo que en allunyar-se, el seu alè semblava una columna de fum. Mentre desapareixia darrere d'un penyal, vaig sentir com es bufegava d'indignació, com si encara tingués al cap el doctor Livesey. La mare era dalt amb el pare i jo parava la taula per esmorzar, tot esperant la tornada del capità. Quan es va obrir la porta de la sala, hi va entrar un home que jo no havia vist mai. Era pàl·lid i greixós. Li faltaven dos dits a la mà esquerra i, tot i que duia un ganivet, no tenia aspecte d'home d'armes. Jo encara estava a l'aguait dels mariners, amb una cama o amb dues, i recordo que aquest em va deixar parat perquè, tot i que no semblava un mariner, et feia pensar en un home de mar. Li vaig preguntar en què el podia servir i ell em va demanar un vas de rom. Però quan anava a portar-li, es va seure en una taula i em va fer un senyal perquè m'hi acostés. Em vaig quedar allà on era amb un drap a la mà. «Vine aquí, fill», em va dir. «Acosta't més». Vaig fer un pas cap a ell. «Aquesta taula parada és per al meu amic Bill?», va preguntar amb certa ironia. Jo li vaig respondre que no coneixia el seu amic Bill, que la taula era per una persona que s'hostatjava a casa nostra i que nosaltres anomenàvem capità. «Al meu amic Bill li agrada que li diguin capità», va dir ell. «Té una cicatriu en una galta i té unes maneres molt bones, sobretot quan veu l'amic Bill. A veure, deixa'm endevinar-ho. El teu capità té una cicatriu a la galta i a més a la galta dreta, oi? Ja t'ho deia jo. Que és a casa, l'amic Bill?» Li vaig dir que havia sortit a caminar. «Cap a on, fill? En quina direcció?»
Us hem llegit un fragment del capítol segon de L'illa del tresor, de Robert Louis Stevenson, un dels grans clàssics de la literatura universal.
Just you, nobody else but you. I wanna be kissed by you alone. I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own.
També procedent de la banda sonora original de Some Like It Hot, com fa el Desi a lo Loco, Marilyn Monroe ens cantava I Wanna Be Loved By You. Aquesta banda sonora és d'Adolf Deutsch.
Who will believe my verse in time to come if it were filled with your most high deserts? though yet heaven knows it is but as a tomb which hides your life and shows not half your parts.
Feus.
If I could write the beauty of your eyes.
Mendel, el de los libros, de Stefan Zweig.
Allí estaba, empapelada de un modo distinto y sin embargo exacta en sus proporciones, aquella habitación interior cuadrada, de contornos imprecisos, la sala de juego. De manera instintiva, miré en derredor los diferentes objetos, con los nervios que ya vibraban de alegría. Enseguida los abría todos, sentí. Dos mesas de billar holgazaneaban allí como verdes ciénagas en silencio. En las esquinas había mesas de juego agazapadas, a una de las cuales estaban sentados dos consejeros o catedráticos jugando al ajedrez. Y en un rincón, justo al lado de la estufa de hierro, por donde se iba a la cabina de teléfonos, una pequeña mesa cuadrada. Y de improviso me vino a la memoria como un relámpago. Lo supe de inmediato, al instante, con una única y ardiente sacudida que me hizo estremecer de felicidad. Dios mío, si aquel era el sitio de Mendel, de Jacob Mendel, Mendel el de los libros. 20 años después, había ido a parar de nuevo a su cuartel general, el Café Gluck, en la parte alta de la Alserstrabe. Jacob Mendel. ¿Cómo había podido olvidarle? Era impensable, durante tanto tiempo. A aquel ser humano de lo más particular, a aquel hombre legendario, a aquel peculiar portento universal, famoso en la universidad y en un círculo reducido y respetuoso. ¿Cómo había podido olvidarle a él, el mago, el corredor de libros que, imperturbable, se sentaba allí día tras día, de la mañana a la noche? Símbolo del conocimiento. Gloria y honra del Café Gluck. No necesité más que volver la vista hacia mi interior, tras los párpados, durante un segundo, y enseguida, de la sangre iluminada por las imágenes, ascendió su inconfundible figura. Le vi de inmediato en cuerpo y alma, tal y como solía sentarse a aquella mesita cuadrada con la superficie de mármol de un sucio gris, siempre repleta de libros y documentos. Cómo se sentaba allí, invariable e impertérrito, la mirada tras las gafas fija, hipnóticamente clavada en un libro. Cómo se sentaba allí y cómo, susurrando y rezongando durante la lectura, mecía su cuerpo y su calva mal pulida y salpicada de manchas hacia adelante y hacia atrás, una costumbre adquirida en el cheder, el parvulario de los judíos del este. Allí, en aquella mesa y sólo en ella, leía él sus catálogos y sus libros, tal y como le habían enseñado a hacer en la escuela talmúdica, canturreando en voz baja y balanceándose, una cuna negra, bamboleante. Pues así como un niño cae en el suelo y se olvida del mundo por medio de ese rítmico vaivén hipnotizador, también el espíritu, en opinión de aquellos devotos, se sume de manera más fácil en la gracia de la abstracción gracias a ese oscilar y columpiarse del cuerpo ocioso. Y en efecto, Jacob Mendel no veía ni oía nada de lo que ocurría a su alrededor. Junto a él alborotaban y vociferaban los jugadores de billar, corrían los marcadores, repiqueteaba el teléfono, barrían el suelo, encendían la estufa. Él no se enteraba de nada. En una ocasión, un carbón al rojo vivo cayó fuera de la estufa, y ya olía chamuscado y humeaba el parqué a dos pasos de él, cuando, alertado por el tufo infernal, uno de los parroquianos se dio cuenta del peligro y a toda velocidad se abalanzó para extinguir la humareda. Pero él, Jacob Mendel, a tan solo 2 pulgadas de distancia y ya tiznado por el humo, no había notado nada, pues leía como otros rezan, como juegan los jugadores, tal y como los borrachos, aturdidos, se quedan con la mirada perdida en el vacío. Leía con un ensimismamiento tan impresionante que desde entonces cualquier otra persona a la que yo haya visto leyendo me ha parecido siempre un profano. En Jacob Mendel, aquel pequeño librero de viejo de Galicia, contemplé por primera vez, siendo joven, el vasto misterio de la concentración absoluta, que hace tanto al artista como al erudito, al verdadero sabio como al loco de remate, esa trágica felicidad y desgracia de la obsesión completa.
Hem escoltat un fragment de Mendel, el de los libros, de l'autor Stefan Zweig.
De la banda sonora original dels fabulosos Baker Boys, la Michelle Pfeiffer interpretant el Making Whoopi.
Declaración de intenciones, de Lidia Bravo. Es en defensa propia que te quiero. En la madrugada de tus manos de tierra soy inocente como el asombro de una anciana que contempla el mar por vez primera, y mi nombre en tu garganta es tan antiguo como las piedras que engendraron el fuego. Es en defensa propia que te quiero, como quieren los secretos a los bosques y los gritos a las ciudades desiertas de agosto y la risa al eco de las montañas más altas y el silencio a la noche como un telón para ocultar las respuestas. Y no quiero morir, sino quedarme contigo como el otoño quiere quedarse sin hojas. La huida, de Lidia Bravo. Mi amor busca lo que ya ha encontrado como si aún no fuera suyo. Se le escapan las noches de las noches que duerme conmigo, como el agua escapa siempre del agua. Hay tardes que toma mi mano y me mira y no me conoce. Hay tardes que vive muy lejos a mi lado y me echa de menos. Y me persigue como las calles persiguen siempre a otras calles sin alcanzarlas. Luego regresa a mi pecho con la sonrisa cercana, porque hay tardes que mi amor siente nostalgia por lo que nunca ha vivido, por un futuro que recuerda desde hace muchos años y que ahora le alcanza, mientras busca lo que ya ha encontrado sin buscarlo, como el agua encuentra siempre al agua.
Des dels fabulosos Baker Boys, La Michelle Pfeiffer gairebé ens talla l'alè amb aquest My Funny Valentine.
Així comença Història d'un cavall de Tolstoi.
Les boires de la nit es desfeien. Les primeres clarors del dia il·luminaven amb un nou esclat les gotes de rosada. La lluna empalidia i desapareixia a l'horitzó. La naturalesa es despertava. El bosc novament s'omplia de remors. Al pati de la casa senyorial tot prenia nova vida. Ací i allà els crits dels camperols, el renillar dels cavalls i el tràfic era incessant a les quadres on els animals havien passat la nit. «Acabaràs d'una vegada!», cridà Néstor en obrir la porta cotxera. «Ep, on vas tu?», digué donant un cop de fuet a una euga joveneta que volia aprofitar-se de tenir la porta oberta per sortir a passeig. Néstor, el vell guardià de la quadra, anava vestit amb una brusa lligada a la cintura per una corretja agençada amb plaques d'acer. Portava el fuet darrere l'espatlla i un tros de pa dins el mocador lligat a la corretja. A la mà duia una sella i una brida. Els cavalls no es demostraren espantats ni ofesos pel to rondinaire de llur guardià. Fingiren que tot allò, per ells, no tenia cap importància i amb passa lenta s'allunyaren de la porta. Únicament una euga vella, de color roig fosc i de llarga crinera, dreçà les orelles i es feu ràpidament enrere. Aprofitant l'ocasió, una euga jove va fer veure que s'espantava i clavà un parell de coces a un cavall ancià que estava immòbil darrere d'ella. «Ei!», cridà el vell guardià, amb veu terrible dirigint-se cap al fons del pati. D'entre tots els animals, un de sol, un cavall pigat que no s'havia mogut de sota la teulada, no feu cap demostració d'impaciència. Amb els ulls mig closos, llepava les fustes de l'estable, tot seriós i pensatiu.
Així comença Història d'un cavall, una bellíssima petita novel·la que té per protagonista un vell cavall que ens narra la seva vida i les seves aventures, alhora que ens dona una visió particular del món dels homes. A través de les reflexions d'aquest cavall, Tolstoi aborda qüestions essencials com l'amistat, la xenofòbia o les modes i critica durament les injustícies i la indolència a què són sotmesos els éssers a causa de la discriminació. Parles. Escoltes. Veus.
I per acabar aquesta primera part del programa que hem dedicat, entre altres coses, a cançons interpretades per actors, des de la banda sonora original de Wild at Heart, de Corazón Salvaje, tenim ni més ni menys que una versió del Love Me Tender interpretada pel Nicolas Cage.
Love me tender, love me sweet, never let me go. Love me tender, love me
A la segona part del Veus d'aquesta setmana escoltarem un document sonor sorprenent. És ben coneguda la pel·lícula La nit del caçador, The Night of the Hunter, l'aterridora història de dos petits germans perseguits per un predicador oportunista, interpretat per Robert Mitchum, que no s'aturarà davant de res per aconseguir el botí que els nens amaguen. L'actor Charles Laughton va dirigir aquest film. Malgrat que aleshores va ser tractat amb molt de rigor per la crítica i el públic, el temps ha posat al seu lloc aquesta magnífica pel·lícula, avui considerada entre les millors de la història del cinema. Us hem portat un enregistrament deliciós on el mateix Charles Laughton explica, com si fos un conte, la història de La nit del caçador. La música que l'acompanya és de Walter Schumann.
Beware of false prophets which come to you in sheep's clothing, for inwardly they are ravening wolves. Let me tell you a tale of two children, of all children. Once upon an evil time of hunger and depression in our land, they lived with their mother Willer and their father Ben Harper in a house by the river, cradled and comforted in the green arms of the great Ohio Valley. Their town was called Cresap's Landing, and the boy's name was John, and the girl was Pearl. Now, Ben Harper was a good man in an evil season, a hungry season. And one day he took a gun to the bank where he drew his pay each week and he slew two men. Wounded, he fled homeward with a stolen fortune, praying in his broken mind and body that this money might someday prove provender for his loved ones, that these 10,000 plundered dollars would shield his children from the cold shadow of want and need that had chilled his own time on earth. And even as the police car screamed close behind him down the road to his home by the river, Ben hid the cursed, crinkling treasure in his little girl's doll. And he made John swear and he made Pearl swear that they would never tell, that they would never, never tell. And he made John swear that he would guard his little sister's life with his own if need be. And John swore. And they took Ben away and sentenced him to hang. Now, by a strange and unholy chance, there happened to be in the same prison cell with Ben Harper a man called Preacher. Ben was to hang, but Preacher would go free soon. All Preacher had done was to steal a car. Preacher was not a bad sort. Preacher was a man of the Lord at heart. You see his hands? Look at the fingers, the tattooed fingers. The fingers of the left hand spell H-A-T-E-8. And those of the right hand spell L-O-V-E. Love. No. Preacher is a man of holiness.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms. Leaning, leaning, leaning.
But wait, let me tell you a secret. Wandering through the river towns for a decade, this false and evil prophet has murdered and robbed a score of women. Foolish, lonely widows who saw in him a man of God and a refuge from loneliness. Of course, it was really all right. Preacher used the money to spread the Lord's gospel. The Lord didn't mind. Now, when Preacher found himself in the cell with a man whose wife was about to become a widow, it set his wits to itching and his fingers to yearning for the quick, whispering switchblade knife, which was to him Jehovah's wrathful sword. And Preacher's sly nose twitched at the spoor of easy widow's money once again. Where was the money? He would ask Ben again and again, but Ben will not tell. He will never, never tell. And when at last he is hanged and Preacher goes free, what do you suppose that Preacher's quest shall be? It is a night of ghostly river mists at Precept's Landing. A stranger has arrived on the midnight train. Now he stands, staring by the street lamp, wondering behind which of the dreaming small-town windows his quarry sleeps. John and Pearl lie side by side in their feather bed, and Pearl asks John to tell her a story. And John begins a tale of kings and castles and the azure seas of far-off Africa. The light of the street lamp shines a square on the bedroom wall, and now John spies, shadowed plain there, the figure of a man upon the road by the street lamp's yellow shine. But it is only a shadow, and it is gone now, and the children sleep. And in the morning, the sky is shining bright, and the wind is fair, and all is well. It's the sort of day to visit old Uncle Birdie, who runs the wharf boat by the riverside. Uncle Birdie, a most astonishing, a most remarkable man, John's favorite friend by far. And John has need of friends these days, when the children of Cresap's Landing dog his heels down the sleepy river road, crying their cruel children's chant of Ben Harper's hanging. Leave them behind you, John. Find solace and kindliness in the cozy wharf boat of the old river man, this grizzled custodian of the great river herself. Go to the wharf boat of Uncle Birdie, John. ¶¶ A visit to Noah's Ark could hold no more wonders for John than this. Fishing tackle and rainbow-tinted lures, tales and banjo tunes of river days gone by, times when the great boats towered like castles of lace along the river shore, mornings when the voices of their whistles made the glad land ring round with the joy of sound like the throats of great cathedral organs. Hey! One of the last of them passes now in mid-channel, and old Uncle Birdie grabs John's shoulder and squeezes at the thrill of that grand old sight. In the days to come, John goes more and more often to the wharf boat of his old friend, for a stranger has come to Precept's Landing. A stranger who spends the long twilight hours in the ice cream parlor where Willa Harper works. A stranger with lettered fingers and eyes as hard as marbles. A stranger whose sweet voice lifts in the grand old tunes of salvation.
Leaning, leaning, safe and secure from all alarms.
What's wrong with John? He hates the stranger. That's curious. Everyone else in Precept's Landing finds him wonderful and shining with righteousness. Everyone else knows Preacher as a man of the Lord. But John senses upon his evil, tattooed hands the scent of greed, the scent of evil, the scent of murder. But is it fair of John to be so selfish? Not to want his pretty widowed mother to be charmed and courted by such a suitor. Lonely, widowed Willa. Pretty Willa. Trying to take care of her poor orphaned lambs. An impudent, sassy John hates the charming stranger who would help her. Hates the nights when he hears the stranger whisper of treasures hidden, of plundered banknotes cached away somewhere. Where? Where indeed? And who's to tell? Not John. John has sworn to that, to never tell. To never, never tell. And the days pass, and the nights go whispering through the Green River Spring, and Willa and the stranger wander hand in hand beneath the trees, together in those evenings when John guards Pearl against the whispered threats against their bedroom windows, and the memory of that first black shadow on the wall the night the stranger came to town, and John keeps his trust, he holds his sacred oath. When Preacher and Willa Harper go down to Sisterville on their honeymoon, John knows with even greater sureness how firm is his resolve. He will never tell where the money is hidden. He will never, never tell. For Willa, it is a time of love and of salvation. Her new husband has taught her that her love for Ben Harper has been a love of the flesh, and her love for Preacher is the love of souls. Willa thinks it is her salvation that Preacher seeks, but John knows better. It is the hidden money that Preacher seeks. And then one soft spring night, Willa returns home from the ice cream parlor unexpectedly and hears Preacher in the parlor of the dark house talking to Little Pearl. Willa listens, believing, not believing. No, it couldn't be. The money is gone. Ben threw it in the river that day. No, Preacher wouldn't be asking Pearl about the money, pleading, whining, cajoling, threatening. God would not let it be so. The Preacher had married her for that. Now Willa is alone with Preacher. The children sleep. The house ticks and moves softly in the darkness. Willa Harper lies in the bed, harking to Preacher's words as he stands by the window in the moonlight with the quick knife ready in his hand. No, she thinks, it cannot be. God would not let it be so. And Willa closes her eyes and prays silently. Preacher moves now at the bidding of his Jehovah, strides swiftly to Willa's bedside with a quick blade glinting in his fist. In the night, John wakens. He harks to the sound of the family car somewhere down in the fog. The whinny and catch. As someone tries the starter and then the chatter as the motor catches and the sound of the car fades into the river fog, into the stillness of the cricket-laced midnight. And she, who had loved so well and so unwisely, see her down there beneath the river's limpid depths. Uncle Birdie, out for a morning's catch of fish in Ben Harper's old skiff, catches his line on something and leans forward in the boat's bow and spies the car beneath the water, far below in the shadowy depths. See her there, old man. She who loved so well. See how her hair drifts dreamy and gentle as river grass, and see the fresh new mouth slashed so neatly beneath her dreaming chin. Look well, Uncle Birdie, at the woman who once was Willa Harper, beloved of Ben, mother of John and Pearl.
Hem escoltat la primera part de l'enregistrament de la història La nit del caçador amb interpretació de Charles Laughton. Al proper programa escoltarem el desenllaç d'aquesta història. The Blacks, the Irish, Italians, the Germans and the Jews come across the water a thousand miles from home with nothing in their bellies but the fire down below. They died building railroads, worked the bones of skin. Died in the fields and factories, names scattered in the wind. Died to get her 100 years ago, but died.
És el programa radiofònic que més ens sorprèn.
A la dieta equilibrada d'aquesta setmana us recomanem la revista Info Literata, la primera agenda literària de Barcelona, que podeu consultar a l'adreça www.literata.cat o bé en edició impresa que trobareu a les principals llibreries de Barcelona. És una publicació gratuïta on ens assabentem, per exemple, que dimecres 20 de maig, dintre del cicle Un cafè amb, l'Emili Manzano i el Joan Daniel Besonov xerraran al voltant del tema Memòria, autobiografia o ficció, literatures del jo, a la Biblioteca Jaume Fuster, a les 7 de la tarda, o que el 23 de maig el biòleg i bioquímic Xavi Capdevila celebra el seu aniversari. A la dieta equilibrada d'aquesta setmana, Info Literata.
En el programa d'avui ens han acompanyat Marilyn Monroe, Adolf Deutsch, Robert Louis Stevenson, Stefan Zweig, Michelle Pfeiffer, Lydia Bravo, Lev Tolstoy, Nicolas Cage, Walter Schumann i Charles Laughton.
Podeu deixar-nos els vostres suggeriments a l'adreça radioveus@hotmail.com o visitar-nos al blog www.radioveus.blogspot.com.
Veus és un programa creat pel Salvar Tecero, el Xavi Capdevila, la Ruth Vilar i la Sílvia Tortosa, i ens acomiadem amb Iggy Pop i Lua Lui.
And now, the news. Just wanna sing Louie, 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 Louie. Oh, baby, I gotta go now. Louie, Louie. Oh, baby, I really gotta go now. There's a fine little girl, she's waiting for me. But I'm as bent as Dostoevsky. About the meaning of my life again, and I have to sing Louie, Louie again. Louie, Louie, whoa, baby, I gotta go now. Louie, Louie, whoa, baby, I really gotta go now.
Oh, let's get it to run now.
like, man, like, you know, I know health insurance and a homeless and world peace and AIDS and education. I mean, I'm trying to do right, but hey, life after Bush and Gorbachev, the wall is down, but something is lost. Turn on the news, it looks like a movie. It makes me wanna sing Louie Louie. Right, Louie. Whoa, baby, I gotta go now. Right, Louie. Whoa, baby, I really gotta go now. Said I gotta go now. I gotta go now. I really gotta go now. Let's go.
Enganxa-te'l.
Enganxa-te'l.
Veus.